4 minutets i arribarem en punt a 2:15 del matí. És moment de la tertúlia al Gall del Monestir. Avui m'acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, Carles Cabana, Jordi Piella i Joan Alsina. Molt bon dia a tots tres, senyors.
Bon dia.
Bon dia.
I comencem amb una notícia que surt a quasi totes les portades dels diaris. L'Audiència Nacional ha admès a tràmit la querella presentada per UPyD contra 33 exmembres del Consell d'Administració de Bankia i la seva matriu BFFA, ara em surt, anava a dir EVA. Entre els imputats hi ha Rodrigo Rato, expresident de l'entitat, José Luis Olivas, expresident de Bancaja, i Ángel Acebes, exministre dels governs de José María Aznar. N'hem parlat molt de Bankia i de que si hi havia o no responsabilitats, i sembla que ara potser se'n demanen.
Tot mentida.
Tot mentida. Sí. Ja m'està desmuntant tot. Mentida,
sí. No, això és un joc el que diguem, espectacular. No, és que és espectacular, és espectacular.
Ja podem plegar, no?
A través de ràdios de Cugat, que per cert, vull dir, aquí es poden dir les veritats, a altres ràdios això ja m'ho tallarien, aquí puc dir clarament pues, que això respon a un atac frontal a un col·lectiu d'abogats que estava preparant una querella contra Bankia, en sèrio, no com aquesta. I llavors, pues, què es fan els polítics? Pues, es reuneixen i, bueno, i ara què fem, tu? I, bueno, donem-li a UPyD, que el pobre, la pobra Rosa Díez no té gaire punx electoral, el resultat no ha estat gaire bo, donem-li la possibilitat de que guanyi electors via aquesta querella i tu posa-la i la passarem a la fiscalia la recolzarà i ens assaltem al jutjat d'instrucció, que és la clau del tema, i ens anem a l'audiència, que són jutges nomenats indirectament pels polítics. Conseqüència, aquí, el resultat d'això ja sabem que serà res, pobre Rato, ha fet sense voler. Els altres, evidentment, complien les responsabilitats que tenia el seu càrrec i, bueno, màxim hi haurà alguna inhabilitació per algun d'aquests que estigui jubilat i andant, no? I aquest serà el resultat final.
Un desastre.
I ens has aixafat el dia, ara, tan contents que estàvem, no?
A mi m'ha aixafat una de les dues bones notícies.
Sí, que bé, resumint...
Crec en la segona.
Això, resumint, vols dir que això només durarà un rato?
No, durarà, no, es tracta que duri molt, perquè l'audiència...
Durarà tota la vida.
Aviam, l'audiència no investiga. El problema de tot això és que clar, el jutjat d'instrucció instruïeix el cas. I llavors, clar, ho instruïeix via investigació. Té mitjans, com és la policia judicial, per investigar a fons qualsevol document, i els lletrats que estiguin amb l'acusació, perquè aquí de moment a la particular no se li deixa entrar de moment, clar, què passa? Que els lletrats poden anar demanant documentació i el jutge, doncs, evidentment, com que és un jutge d'instrucció que té el càrrec per oposició i no per nomenament, doncs, evidentment, tot el que sigui raonable ho demana. El que sigui raonable, és a dir, si jo li demano a aquest senyor... Si el diumenge ha anat al cine, escolta, això no ha lugar a la qüestió aquesta, però si li demano l'extracte bancari d'algunes comissions que hagi pogut cobrar o alguna cosa, evidentment aquest senyor també estarà d'acord. L'audiència no té la habilitat d'investigar, ho delega a la fiscalia que ho faci ella. I ja està, aquí ja tots a la fiscalia sabem que són càrrecs que vigilen la justícia i bueno, teòricament, però nomenats també, ha dit, pels partits polítics. Evidentment, manant al PP, pues, el Rato, evidentment, sortirà sense cap tipus de problema.
No, jo, esclar, és que hi havia aquí...
Bueno, d'aquí uns anys connectada ho veiem un altre cop.
Connectada, hi havia una altra notícia que el que ara governava Bankia, que diu que ha dimitit, també.
Sí, sí, el conseller delegat, que evidentment no el substitueixen, sí. Perquè evidentment no feia absolutament res.
Dius, mira, malgrat tot, dius, això és una cosa una mica insòlita, no?, de que algú dimiteixi en totes aquestes històries, no? Perquè això de dimitir sembla que no estigui en el programa de ningú.
Bueno, jo com que ja no em crec res.
Però bueno, ja, a veure, ara potser la bona notícia és la mala notícia que ens ha donat ell.
No, no, però això, aquesta ja la vam anunciar aquí, que passaria exactament així, i així ha estat. Vull dir, no, i clar, l'audiència, els pobres jutges de primera instrucció no tenen cap facultat de dir no, me l'otorgo jo, si l'audiència ha dit que era ella, perquè clar, tot el que va al jutjat d'instrucció, quan s'apela, bueno, va un altre jutge, o sigui, ja serien dos jutges que veurien el cas, i després, si s'apel·la, aniria a l'audiència. L'ordre superior dels jutges d'instrucció, aquests ja no poden dir no, em toca a mi, no poden dir-ho perquè els altres diuen que no, que els hi toca a ells.
Bé, doncs, penso que ja podem parlar de la Pantoja, ara,
sí,
no?
Sí, és més interessant.
I del
sí,
judici perquè... de la Pantoja.
Ara que li hem tret la notícia bona, sí, Joan Alzina. Sí. Que...
Bueno, no, ja la diré. Ara no la vull dir. No, perquè el Jordi encara me la fotrà a l'aire.
Espera l'últim moment. Que
a vegades fa una mica de ràbia, que tinguis raó.
Sí. No, fa molta ràbia. En fi, vull dir, sí, no fa molta ràbia, però bueno, és el que hi ha, eh? Vull dir, home, si seguim el mateix fil conductor, ens en podem donar compte de que s'obre una comissió d'investigació en el Parlament de Catalunya per les preferentes de les caixes i totes aquestes coses, entre elles Bankia i la Caixa, no? I, curiosament, quan toquen el tema de la Caixa, salten xispes per tots els puestos. Vull dir que, precisament, és la que va actuar més fraudulentament. Vull dir, o sigui, clar, totes aquestes realitats... Home, des d'aquí podem dir-ho, puc dir-ho, jo suposo que l'altra ràdio ja estaria fora. No, també tu ho he de dir amb tota sinceritat.
Jo no veig el director per aquí encara.
Sí, no, quan vingui el director, t'estàs parant a la porta.
De totes maneres, i seguint una miqueta el fil, no? I com que segur que tens raó, jo vull recordar un judici històric, no? Amb un senyor que també tenia un cert control sobre les coses que passaven a nivell polític i econòmic del seu entorn, que es deia Al Capone, no? Era una mica gàngster, no? I feia coses lletges, no? Però no hi havia manera d'imputar-lo, no? Era, per molt que s'hi capficaven, no hi havia forma de trobar-li les pessigolles. Fins que va ser la conseqüència d'un judici que estava condemnat a fracassar, el que se'l va poder condemnar per un tema que no tenia res que veure amb el que se li buscava, no era un tema fiscal. No? Llavors, una miqueta, per mi la conclusió és dir, escolta'm, quan persegueixes al final trobes. No? A lo millor ho han començat amb la intenció que tu dius, no? La intenció de posar una cortina de fum, de fer veure que passen coses perquè al final doncs, quedi difuminat, i no hi hagi res. Jo l'únic que m'agradaria és animar-vos, a tots els que, heu promogut col·lectius de denúncia de coses que s'han fet extremadament malament, a que no pareu. És a dir, segur que hi ha una escletxa per la que es pot entrar. No?
Que és la sol·licitud de diversos despatxos d'abogats d'intervindre com a particulars en l'acusació. De moment no s'ha contestat, però em temo que serà negativa.
Sí, però si aquesta no surt, potser n'hi ha una altra, potser hi ha un tema fiscal, potser hi ha un tema de qualsevol tipus.
Sí, però una es cansa al final.
Sí, però jo crec que a tots aquests que tenim tot, clar...
Cansa molt.
Tenim clar que s'han enriquit a costa de tots nosaltres, doncs el que hem de fer és perseguir-los fins al final, fins que s'esgotin. I quan s'esgotin, doncs perdran una miqueta les barreres que ara mateix poden aixecar.
Hi ha molta feina, eh?
Algun mitjà...
Molta feina.
Sí, és molta feina i et diria, mira, nosaltres amb el procés d'investigació, i ho portaré aquí a la ràdio perquè ho tingueu, doncs el dir... hem rebut una nota, que ara no recordo, ho portaré exactament la carta, de l'associació... de subinspectors del Banc d'Espanya que comuniquen a la Cebes i al Zapatero la situació del governador, dient el governador no mana, no fa el que té que fer i cuidado perquè pot passar exactament el que ha passat, eh? Si desglossa això li van comunicar al Solves i amb el Zapatero, cosa que van guardar en un calaix i van dir que segueixi el governador fent el que doni la gana. Però farem entrega perquè ens donem compte de la realitat del que passa. És a dir, no, hi ha col·lectius que se'n donen compte de que això es tallarà a les mans dels contribuents, lògicament, i dels impositors. Esclar, te'n dones compte que els polítics ho saben, eh? I no fan res, al contrari. Donen al governador que segueixi seguint-li el rotllo als banquers.
Aquest també és un dels 33, no?
No, el governador del Banc d'Espanya no.
No, que no, doncs no, hi ha algú del Banc d'Espanya.
No, el governador no, és l'inspector que va portar l'inspecció, el que va fer l'informe, crec, eh? No ho sé, és que tampoc
he vist la llista. Jo he vist en una llista que hi ha algun càrrec del Banc d'Espanya.
Home, és que el governador té molta responsabilitat i van deixar-ho. Però el proper dijous la portaré, que ens ha arribat a les nostres mans, vull dir, la carta aquesta. Clar, dius, ostres, si ho sabies... No vas prendre les mides que t'estaven dient els mateixos inspectors del Banc d'Espanya. És a dir, no sé, és una situació en la que, clar, aquí tots els amiguets estan junts, no, i és... polítics, banqueros, i tots pertanyen al mateix rotllo, i els dinars de Madrid, etc.
Igual has vist enfadat, si li haguessin dit alguna cosa.
Però en aquest país i a Espanya hi ha la sensació, bueno, jo tinc la sensació com a ciutadana de peu que als poderosos mai els hi passa res.
Mai. És més, però és increïble. Nosaltres som els tontos. Ah, és igual, digue'ls això que ja tragaran.
Però és increïble. Sí. Això passa, no sé, altres, França, Anglaterra, Estats Units... Bueno, a Londres...
Igual,
sí. Sí, però ja...
Sí, però
ja
però el, dia després, el president del banc està...
Ho denuncia. Sí.
No, ho denuncia i està en el Parlament durant explicacions. El dia després. Sí. I, a més, dimiteixen tots. I, a més, segur que tenen una implicació penal immediata. És la gran diferència entre els països de broma, com el nostre, i els de veritat, els que
veritat,
gestionen, actuen i tot això. Per tant, jo crec que no hi ha que deixar-los descansar. Hem de fer cadascú el que puguem, no podem parar. No es pot deixar que aquest titular que surt avui, demà ja no se'n parli, d'aquí un mes no se'n recordi ningú, i d'aquí dos mesos ens els trobem a tots en unes illes del Caribe passant, fent una festorra de nassos amb tots els diners que ens han estafat. Aquests... els de Catalunya Caixa, els de Caixa Galícia, els de tots els que han estat estafant, jo diria que presumptament robant, fent ús particular de la llei per el seu propi benefici en detriment o per la pèrdua de tots els altres. No sé, per això jo pensava que era positiu, no tant perquè recordava el que ens vas explicar, no, Jordi?
Sí, sí.
No tant perquè pensi que com a tal aquesta imputació tindrà un resultat, però sí com a inici d'un procés que potser de forma col·lateral ens pot portar algun tipus de resolució interessant.
Ara que el Joan treia el tema aquest de Barclays a Londres, és un tema, jo trobo escandalós, igual que de Banker, però és escandalós de tota manera. Sí que és veritat que Barclays ja ha reconegut que alguns dels seus operadors es van aliar amb altres per manipular la taxa interbancària de Londres, el LIBOR, que és com el nostre Euribor. No?
Sí, però és que sí, quan saps com es calcula el LIBOR o l'Euribor, clar, dius, ostres, és que les nostres hipoteques estan a l'albur dels capricis de quatre tios que, ostres, que poden fer el que vulguin, però al final el LIBOR o l'Euribor es basa en opinions. Abans del 2008 es basava en transaccions reals, bueno, reals, en opinions basades en transaccions reals, perquè les transaccions reals entre bancs són confidencials. Però quan a un li preguntaven, escolta, a quin tipus creus que un altre banc et deixaria diners sense garanties, doncs ell podia tenir una opinió documentada perquè acabava de fer 15 transaccions i se n'en recordava del preu. No? A partir del 2008 els bancs no es deixen diners. Amb la qual cosa el LIBOR i l'Euribor són dos referents de mentida. Són, com deia algú ahir, són la mesura, o sigui, indiquen el tipus d'interès al qual els bancs no es deixen diners sense garanties. No? Per tant, és incalculable, per tant, és perfectament manipulable, i la prova és el tema de Barclays, no? Però insisteixo, Barclays ha fet una cosa dolenta, els han enxampat, han dimitit el president, el conseller delegat, el director financer, el operador que ho ha fet, i aniran cascada carregant-se a tothom perquè això representa un cop duríssim contra la fiabilitat del sistema financer anglès. No?
De totes maneres, el cas de Barclays ha estat com tot molt ràpid, però des que s'ha conegut també a la premsa, perquè deia sentir una entrevista amb el senyor Xavier Sala i Martín, que deia que aquest cas feia anys que ja corria, el que passa que ara s'ha fet una mica més públic i ara és quan, una vegada s'ha fet públic, ells també compareixen i fan tot una mica aquest peripé davant de l'opinió pública, cosa que com que...
Han de justificar aquesta cosa, és un escàndol, sí. Això no, és una qüestió baladí, com aquí podríem dir el de Bankia, no, això ja és més seriós, afecta molts països, és el nostre.
A mi de totes maneres em fa molta gràcia la gent que ja ho sabia tot, però que mai va fer res.
Sí, exacte, això és el problema.
Ja ho sabia tothom, però ningú va fer res. Doncs mira, doncs no ho sabies.
Exacte, si no vas fer-ho, no ho sabies.
Ets inútil, no serveixes per res quan tens una informació, per tant, és irrellevant que la tinguis. No? Jo, perdona, però no m'ho crec. No em crec que una cosa tan greu fos del domini públic i ningú fes res. El que sí que puc creure és que fos el domini públic, que s'hagi estat investigant durant tot aquest temps i que quan hi ha hagut una conclusió clara s'ha fet pública i s'han pres les mesures que calia, no? El qual, si comparem amb qualsevol dels casos que ens ocupen a casa nostra, doncs no té ninguna comparació honrada, no?
Per això hi ha jurídicament hi ha un... O sigui, ara em sortirà el nom, evidentment. O sigui, la complicitat passiva també és punible, em sembla, no?
Sí, sí.
O sigui, llavors tu, si saps, doncs, per exemple, si saps que una persona ha fet un crim i no diu res, d'alguna manera ets
còmplice.
Ets còmplice, no? Doncs aquests que ho sabien i no han dit res també ho deuen ser, no? I això del Barclays em sap greu, perquè els primers anys que sorties a l'estranger t'emportaves els xecs de viatge que sempre eren del Barclays, no? I allò era com un, bueno, era com una aventura, no? Portar-te un xec de viatge i que posava Barclays, una banca no era d'aquí, no? Que era anglès, i això et feia com un, no sé, un additiu més emocionant en el sortir a fora, no? Jo a veure, volia dir una cosa, que abans he fet referència una mica en broma a la Pantoja, però però a mi sí que em sorprèn que jo hi vaig sentir per la tele, o vaig veure per la tele, que el primer dia que van al judici hi havia autocars de gent que van anar allà a dir-li guapa i allà a fer de sponsors, no? Esclar, jo tot això que diem del Rato, de la CEPES, tot aquest, també deuen tenir els seus sponsors. Vull dir, hi ha tota una sèrie de gent que no hi entra amb això, que s'ho creuen tot, o no sé, o que es deixen influenciar per aquesta aparença d'una doncs, senyora que és cantant, o d'un senyor que era ministre, o d'etcètera, no? Jo penso que això també és una altra part de la gravetat que estem vivint en aquest país, no? Perquè aquesta senyora, jo dic, pot cantar molt bé, però a veure, si ha estat a la presó i se la fa anar a presentar, doncs a declarar per uns presumptes faltes, com a mínim queda't amb el dubte i espera a veure què sortirà, no? Però aquest fanatisme, no? De defensar a vegades lo indefensable, no?
Sí, sí, un país de pandereta, mai millor dir, sobretot a la Pantoja. Sí, sí. I un altre tema que volia treure sobre la taula és que dilluns Mariano Rajoy deia que havia arribat el moment de premar l'accelerador en el procés de reformes i d'estalvi. Doncs bé, aquest dimecres l'agència Reuters explica que el govern espanyol prepara un nou pla d'ajust que podria arribar, segons l'agència, als 30.000 milions d'euros, un 3% del PIB. Amb el dèficit disparat, l'executiu Rajoy voldria presentar a Brussel·les un pla creïble per controlar-lo. Es parla de mesures que passarien per pujar l'IVA, crear nous impostos indirectes, congelar les pensions, més retallades als funcionaris, rebaixar el cost de les prestacions d'atur, déu-n'hi-do, i tot això just després de que diumenge guanyés la Roja, que això ja es venia, bueno, ja estava més que cantat. Si diumenge guanyava la Roja, em sembla que ho vaig dir aquí, jo, dijous passat.
Ho has dit tu,
sí.
És culpa teva, de fet.
Que sempre passa, vull dir que tinc una bola. Va guanyar la Roja, vaig dir que guanyaria i que hi hauria moltes més mesures, i les hi haurà, i apretem-nos el cinturó.
No, però deu ser per compensar les primes que han pagat, no?
No, que es veu que algun jugador es veu que les regala, les primes.
No, ho sabem, això, no? Perquè l'Iniesta ho va desmentir enseguida. Això
també és una mica vergonyós, no? Lo de les primes, aquesta sempre m'ha semblat vergonyós. Que un jugador que... Bueno, és igual, un treballador que li paguen perquè faci una feina, resulta que perquè la faci bé li han de donar un suplement.
Bueno, això ho fan també moltes empreses, tens un sou base i després si fas un objectiu superior a l'esperat, sí, et donen...
Mira,
un...
Això de les primes però, tampoc és tan escandalós.
Vull dir que jo... No, però, les empreses privades funcionen així, eh?
Es va criticar el rei perquè van a matar elefants. I això, els tres quarts del mateix,
bueno,
és que el rei no feia la seva feina.
Sí, però és diferent, eh?
No, bueno, però a veure...
Mira, escolta'm, el tema són 7 milions... Sí, exacte, el rei és que no té ni feina ni ens dona ingressos després. Però el tema són... En total, les primes són 7 milions d'euros. El total de primes que gastarà la federació amb aquests nois. Clar, si tenim en compte que gràcies a ser campió mundial ja cobrava per cada bolo el d'Espanya 3 milions d'euros... Ara que és super legendario i tot això, ja seran 3 milions i mig o 4. Però és clar, amb dos partidets de bolos ja té pagada...
Això pagaran els deutes fiscals que tenen? Diu que
No, bueno, estem parlant de la Federació Espanyola de Futbol, eh? No dels clubs de futbol. Encara que siguin membres de la federació, no és el mateix. Econòmicament, sens dubte que no. O sigui, la federació treballa per libre i els altres treballen...
I de totes maneres, m'agradaria ressaltar... A part de la felicitació òbvia que cal donar als jugadors, no tant per la victòria, sinó pel joc que van fer, no? Crec que van fer un excel·lent campionat, no? i que, per tant, doncs, òbviament, hi ha que felicitar
la feina. Els del Barça.
Mira, la veritat és que inicialment jo pensava, ostres, mira, és el joc del Barça. No? El que passa que, a mesura que van avançant al campionat, crec que va haver una barreja de dos estils, sí, que a més són molt antagònics, no? És el del Barça i el del Madrid. No? I em va agradar, perquè de repent tenies un passe llarguíssim de tot el camp que anava un jugador, o de repent tenies aquells 200 passes entremig que generava una oportunitat, no? Perquè això és molt desconcertant pel contrincant, no? I per tant, el Tito Vilanova no podria prendre nota. Mourinho no, perquè no en sap d'això, però el Tito segur que sí, eh? I jo crec que aquí hi ha un punt de millora amb un model que ja és molt bo, no? Dit això, jo crec que el dilluns, tota aquella, la prima que es va de Bengàs es perdia, no? Crec que la imatge pública que ha de donar qualsevol, no hi ha treballador sinó esportista, no té res que veure amb la imatge que van donar els jugadors de la selecció en la celebració del títol a Madrid, no? Quan veus, és que no ho vaig veure, vaig sentir comentaris d'allò de que ens havien ensenyat per la tele 8 hores de 25 tios borratxos saltant i ballant.
Però això és com quan guanya el Barça.
Però al final, no és el mateix. Jo el Barça, el millor és que tampoc ho veig.
La imatge és la mateixa, la que es...
Bueno, en l'autocar, en l'autobús que els portava, jo no recordo haver vist mai els jugadors bevent cubates i cerveses.
Com que no, el Barça?
Sí.
Un patrocinat per l'Estrella d'Ava.
Llavors hauria de veure més la tele.
I tant, Joan, perquè la imatge exactament és la mateixa.
Em sembla igualment censurable, no? Jo crec que no és la imatge d'un jugador, menys d'un jugador d'èlit ni d'un jugador professional, no és aquesta la imatge que hem de donar als xavals que tenen ganes de practicar un esport perquè tenen uns ídols que guanyen títols, no?
No, però el de les primers també entra en això, perquè l'última hora també o sigui, perdona que et talli, però vull dir, a veure cervesa o anar només de cara a la pela.
Sí, però això un nano de 13 anys no ho entén. Lo de la prima li és igual. Lo de la cervesa sí que ho entén. Ho entén perfectament. Diu, mira, sí, per ser un ídol del futbol has de beure molta cervesa i posar-te fins a dalt. No? I és igual que t'estigui veient tothom, perquè ho estan sortint per la tele, aquests tios. Això deu ser guai, no? No m'agrada. Mira, digue'm carca, no m'agrada.
No, però això és com, no sé, és treballar molt, ells treballen molt durant tot l'any, no?, per preparar-se, o durant aquest mes com a mínim a l'Eurocopa s'ha esforçat, s'ha treballat, això és com una persona de peu de carrer. És a dir, jo imagina't que m'esforço molt durant la meva feina i decideixen fer un sopar de fi de temporada i tens ganes de passar-t'ho bé i acabes bevent quatre cerveses. Pues és el mateix, ells acaben agafant, però això fa tothom.
Però no ho faràs públic.
No hi ha problema. A nivell privat no hi ha problema.
No aniràs amb un autocar passejant-te per tot arreu i...
No, perquè ho faré a l'escala que toca, perquè és la seva escala de fer-ho és...
Quan el Jan Laporta va sortir... Quan el Jan Laporta va sortir tots els diaris amb aquella foto legendària, amb una ampolla de xampany francès tirant-se-la pel damunt del traje i absolutament embogit, dius, escolta, amb una festa privada fer això, doncs mira, serà opinable, però des de l'ago cadascú faci el que vulgui. Es converteix en censurable en quan és públic, no? Per mi el problema és aquell. És que t'està veient tothom. A casa teva és el que t'ho mira.
Però això passa a tothom, perquè me'n recordo a Leo Messi, no aquesta última, sinó l'anterior, que no va poder parlar de lo borratxo que anava... Sí o no? Potser em fan fora també ara aquí, però anava borratxo com una cuba i ningú deia Messi borratxo. I...
És que ja li costa parlar.
Però a part que li costa...
Llavors amb una miqueta en devia tenir prou.
Volia, però no li sortia les paraules.
Que sí que acaba sent una imatge lamentable, igual que si jo agafo i me'n vaig i em començo a borratxar i faig aquí el número. Lamentable ho és, però que, bueno,
jo penso que les
esportistes també són persones, jo també trobo, i
quan,
al final acaben
quan
fent...
tot es superdimensiona, penso que es perd una miqueta el sentit de les coses, no? Està bé jugar a futbol, està bé guanyar, etc, etc, però hi ha altres coses també importants a la vida, no?
De totes maneres estem esquivant el tema central de la pregunta, que no era lo xulos que són els jugadors de la Roja, sinó lo xules que són les mesures que està treballant el govern, no? I que malauradament no són tan xules, no? Home, si es comença a parlar d'alguna cosa que té sentit, no? Que també sap greu que triguem tant a trobar les coses que tenen sentit, no? Com això de que un aturat que no accepti una feina, doncs, començarà a tenir penalitzacions.
Però això sempre se'n parla i després no acaben
fent. És una cosa que jo fa anys
que vaig sentint. La tercera vegada que rebutges una feina, fora, no sé què. Pues jo no, ho diuen, però no ho fan.
Sí, però ara que Europa mirarà, jo crec que ho començaran a fer. Malauradament, el que no s'està atacant novament és el problema central, no? El problema de greix. I, escolta'm, com exprimiu una miqueta més el contribuent petarà.
el contribuent patarà. Jo em moro de risa quan veig la mesura de l'Holanda de posar un impost del 75% a les rentes d'un milió. Però vostè es pensa que la gent és tot...
L'Holanda és la còpia amb el camí
Zapatero. Sí, és amb el camí Zapatero. És imbècil. S'imagina un tio treballant com un animal per guanyar un milió d'euros per donar-li a vostè 750.000 però,
i quedar-li 250.000 amb ell.
Exacte, però a quin país vivim? Però què és això? Som tots tots.
Pues està emportant tot el diners, de França.
Quan guanya ell?
No és igual el que guanyi l'Holanda, però el tema és, escolta'm, les coses han de ser raonables, coherents, equilibrades, i aquesta mesura no ho és.
El que per ells ja ho deu ser, de coherent i equilibrat i tot això.
No, el problema és que nosaltres hem cifrat des de fa molts anys que el màxim impositiu és el 50%. Més del 50%, a partir de que treballis més, ja surt més a compte no treballar, perquè clar, doncs ja estàs pagant un 51 allà, vull dir, no et surt a compte, llavors l'activitat es frena per certes factors externs, i poses un 75 ja és de bojos, ja en fi, és la línia Zapatero. Saps?
Aquest senyor, abans de ser... de tenir el càrrec que té, què feia abans? No treballava,
no tinc ni idea.
No feia res, no, i perquè...
Possiblement fos com el Zapatero, que no feia absolutament res.
Però és que hi ha molts polítics que no fan res. Sí, que preguntes, qui és aquest senyor?
Perquè polític. Però és aquest senyor? És polític de carrera.
Però...
No és cert, no, polític de carrera. Que és...
Sí, és polític. El Benac, per exemple, que està jubilat ara, no? I que cobra cada mes fins que compleixi 65... quasi 10.000 euros i aquest noi no
però
té cap...
Però això és escandalós, ho haig de dir, perquè això és un escàndol.
No és mala carrera.
No és mala carrera. A mi si tenim en compte, per exemple, tenim en compte una dada important. Tenim en total aquí a Espanya, sumats tot Espanya, 450.000 polítics a càrrec de sou.
Només?
A Alemanya en tenen 150.000.
Imagina't.
I tenen unes administracions més distribuïdes que nosaltres, encara. Vull dir, o sigui, i tenen 150.000 polítics. O sigui, aquí falla tot el sistema. És el moment d'arreglar tot el sistema. És a dir, arreglem-lo, perquè si no ens en sortirem, perquè ells, lògicament, sempre tindran dèficits, i clar, els estem pagant nosaltres, i això, al final de tot, el que fa és mermar l'activitat econòmica. És a dir, aquella persona que li retalles la paga extra, que és el que es rumoreja que retallaran els funcionaris ara, o no sé quina història, no tindrà paga extra, gastarà menys... per vacances o gastarà menys per Nadal. I punto, perquè no podrà gastar més. Llavors, clar, el comerç se'n ressentirà, l'altre se'n ressentirà, el transport, i bueno, la cadena va augmentant continuadament.
Però això del Benac, que corre per internet, i se suposo pel que dius, que és veritat,
és cert,
que no entenc...
Bueno, és un sou de perpetuïtat perquè era president del Parlament.
Bueno,
aquests sous vitalicis...
Però... Sí, només presidents de govern i presidents de Parlament.
I exministres.
Ministres dura un període determinat.
Però ben llarg, perquè la Cisca Serra, que la Catalunya Caixa, ben que cobrava.
El partit hi està d'acord amb això, suposo, no? O és que no pot rebatre
això? El partit es deu quedar una
petita... El partit si forma part d'això. El partit és això. És viure de la política...
Llavors no cal que critiquem tant els de més enllà, perquè podem criticar els d'aquí, també, no?
No, a
mi que m'agrada veure les coses amb clau d'empresa. L'anàlisi que està fent el govern espanyol és dir, mira, vaig pressupostar uns ingressos i unes despeses. Les despeses, com sempre, es compleixen bastant a la pela. Els ingressos m'han caigut com un 30%, perquè l'activitat està com està. Què faig? Redueixo les despeses? No! No, això no, perquè, clar, hauria d'atacar el meu greix. Haig de pujar els ingressos. Com faig pujar els ingressos? Doncs pujo els preus. I, escolta'm, si tu tens un producte que és dolent i que no es ven perquè és dolent, si puges els preus...
Demana menys.
Home, el meu fill m'ho diria, vendré menys. Per tant, si el producte segueix sent igual de dolent, és a dir, si la situació econòmica segueix sent la que és, i no adopto ninguna mesura per millorar-la, el fet de pujar preus el que em farà, simplement, només, és ingressar menys. Per tant, aquest és un mal cercle. Per tant, o comencen de veritat, a reduir dràsticament el pes del sector públic a l'economia espanyola, o no ens en sortirem.
Això, quant temps fa que es diu això?
No, però difícilment ens en sortirem, perquè...
Ningú escolta això.
Mira, quan ho diguin en alemany. Quan ho diguin en alemany.
Sí, en alemany potser sí. Sí, però fixa't i tu, clar, ve el Premi Nobel, aquesta economia, dins que no som competitius. Home, d'entrada ja no podem ser competitius, perquè aquesta setmana passada una entitat financera, si era crèdit ICO, anava al 7 o al 8%. però si era crèdit d'ell, el 14% d'interès.
Està bé.
Està bé. No podem ser competitius si Alemanya l'estan venent a l'1 i al 2. Vull dir, com hem de ser competitius nosaltres? Que no tenim finançació. És una roda que se'ns menjarà perquè no podrem pagar... Ara hem trobat una fórmula per pagar aquest pagament que hi ha ara, però no podrem pagar la deute nostra. En fi, no sé, vull dir, la de juliol la salvarem mitjançant una emissió de deute que ens compraran per sota mà els alemans per poder pagar la deute que tenim amb ells, vull dir, bàsicament. Però la de setembre, desembre, no sé quan la podem pagar, si la podem pagar.
Joan
vol la notícia bona. Si ara arriba, falten 4 minuts.
Notícia positiva.
Va, deixem, 3.
A partir d'avui està disponible la versió en català de Twitter.
Ah, sí, però
a partir d'avui, simplement canviar.
A partir del migdia, diuen, i que no serà visible fins al dia 6, que és demà.
És igual.
Doncs. És igual, però...
Fins demà, l'ha passat.
Twitter en català.
Ja està bé.
Twitter en català. Per mi la bona notícia és que el món global, el món modern, el món de la gent que vol estar comunicada i comunicar-se i saber-ho tot i ser oberta, tot aquest món admet que té sentit fer coses en català, que no resta. Que suma fer en català, igual que suma fer-ho en castellà, en anglès, en txec, en portuguès, amb africans, que també surt amb africans al Twitter avui. Per tant, jo crec que els nostres veïns, els veïns, diguem, els d'Espanya...
A l'esquerra.
Haurien, sí, cap a baix. Haurien de prendre nota d'això. Haurien de prendre nota de que més cultura és millor i no és pitjor. I que, per tant, doncs, tenir més... Tenir més llengües, tenir més...
Hem d'aprendre això, és una pèrdua de temps, és clar.
Jo només ho dic, com que ja tots mirem més amunt que avall, doncs ens és una miqueta igual, però jo ho dic per ells, perquè no siguin cada dia una mica pitjors.
De totes maneres, jo sobre això vull dir que espero que sigui en català real, perquè Apple, no, és veritat, i al 100%, perquè Apple, i puc parlar-ne perquè tinc diferents dispositius d'aquesta marca, també diuen que és en català, i per exemple, l'iPhone, si tu ho poses en versió catalana, hi ha aplicacions o execucions que es poden fer amb el telèfon que et surten de sobte en anglès, perquè no tenen traducció total feta al català. I això en castellà, si ho posa en castellà, et surt 100% en castellà. I et diuen, vols escollir una fotografia? I t'ho expliquen en castellà, i quan ho tens en català t'ho pregunten en anglès, perquè hi ha coses del telèfon que no es poden fer en català.
De totes maneres, la forma...
Que espero que sigui 100% català.
Pensava perquè... que anaves a dir que estava en valencià.
No, perquè Apple està amb algunes coses
o amb aragonès occidental, no?
Però el castellà sí que el tenen.
De totes maneres, la forma en què han fet la traducció ha sigut una forma col·laborativa i molt oberta, és a dir, ha participat moltíssima gent i jo crec que segurament la traducció és completa. En el cas d'Apple, com que no ho han fet així, doncs suposo que
hi ha frases que no saben com es diuen, d'agafar una fotografia, no?, i t'ho pregunten en anglès.
Jo dic això del valencià perquè jo tenia un programa, no me'n recordo quin era.
Tens 30 segons.
Que en comptes de català sortia valencià. El català no hi era, sortia valencià.
Aragonès, també, al final.
Una altra.
Moltes gràcies, senyors Carles Cabana, Jordi Pia i Joan Alsina, per haver-me acompanyat aquests minuts de ràdio. Fins la propera.
Adéu.